Segurament molt recordareu aquesta cançó, Nacida para amar, una cançó que va representar Espanya al Festival d'Eurovisió. Allò era l'any 1989 i la cantant, aleshores jove Nina, tenia només 23 anys. Des de llavors ha plogut molt, però la Nina continua enamorant-nos i continua formant part del nostre imaginari col·lectiu. I aconseguir això 40 anys després no és gens fàcil. Avui a la caravana, Nina, bon dia.
Hola, bon dia.
Nina, diguem-ho, t'he promès una cosa. Veus el guió?
Sí.
Mira.
No, però tu segueix, Julio, és que em sap greu. He entrat a saco, pobre.
No. Que em ve molt de gust.
Escolta'm, hi ha una cosa de les que has dit ara, que tens molta raó, com segurament totes les que diràs.
Ui.
Que té... Després de 40 anys...
Sí.
Crec que d'això en farà 25 ara, no?, d'això que està sonant. Mm-hmm. Després de 40 anys de carrera, és com màgic que la gent et segueixi recordant. I jo sempre faig la broma i dic que em passa com les cançons d'Ava, que vaig passant de generació en generació, mai passen de moda, no? Vull dir que jo estic a punt d'arribar als 60 i em sembla increïble que nens petits o adolescents vinguin i em coneguin i vulguin fer classes amb mi i...
És bèstia, eh?
I és pels pares, i pels avis, i és meravellós.
Per cert, 10 anys també de l'escola que vas crear...
10 anys.
No?
Sí. L'altre dia ho vam celebrar.
Com estàs vivint tot plegat?
Doncs amb molta emoció i amb molta il·lusió, perquè les hem passat de tots colors, no? Com tots els... En fi, com tothom que té negocis i que té empreses, però molt contenta, molt satisfeta d'haver arribat aquí, sobretot per la pinya que som, per l'equip que som i pel servei que oferim al jovent especialment, no?
Parlant de jovent, jo sempre dic... Jo en tinc 37, per tant, jove, ja no...
Home,
ja
n'hi do.
Bé, però ja no. Jo sempre deia que em faria gran quan no entengui del tot el jovent. I això ja em comença a passar. I també em comença a passar al món de la música.
Sí.
A tu t'ha passat?
Sí. A mi ja em va passar quan vaig obrir Nina Acadèmia fa 10 anys. Tenia alumnes que deia, aquí està passant alguna cosa. Això és una altra manera de fer, una altra manera de cantar. És una cosa superior al que jo he conegut o al que m'ha envoltat. Són persones que, a part de tenir una formació musical ja sòlida, han viscut, han tingut a un cop de ratolí totes les músiques del món. I, per tant, tenen una maduresa musical i vocal impressionant. Jo tinc nenes de 12, 13 anys que dius, com és possible que cantis així amb aquesta edat? Però, clar, és que tenen una quantitat d'informació que nosaltres no vam tenir. Perquè tu en tens 37, però jo en tinc 57 i era de les que anava a Discos Castelló cada mes. A veure...
Discos Castelló.
Clar, a veure
quina
quines novetats.
Per Barcelona, per cert.
I tant, però, clar, tot ha canviat molt.
Ara que parlàvem, em deies... Nens, nenes de 12 a 13 anys que tenen una gran quantitat d'informació i que tots quedem una mica bocabadats, no? Com sabeu fer funcionar aquest instrument que és la veu, que és el cos també, que hi forma part, no? Ara en parlarem de tot plegat també. Però a vegades no tenim la sensació també que tenim massa informació i no la sabem gestionar? I d'aquí la importància de l'escola?
Mira, l'altre dia, fa pocs dies, vaig sentir la Mònica Terribas que va fer una reflexió brutal. Va dir, a veure si per voler crear ritme... Perdó, creem ritme, perdó, perquè ens sembla que això generarà audiència, i a veure si per voler crear tant de ritme i generar audiència el que creem és més ignorància. Tenim molta informació, tot va molt de pressa i passem molt de puntetes per les coses. Jo sempre dic que la realitat, la vida real, està en una aula. No està a la tele, no està a les xarxes, no està enlloc. Està en una aula. Està en una aula de formació, està estudiant, està amb aquell degoteig... aquella gota que la roca va fent la bauma. Allà està, no? No pot petit i a la bona confitura, doncs això, en el tempo més aviat lent, hi ha la bona confitura, podríem dir, no? I això és necessari. Ningú ens donarà el coneixement a un cop de clic. No, una cosa és tenir aquest cop de clic per anar absorbint cantants, músics, veure maneres de fer, i una altra cosa és que tu te formis com a músic o com a cantant, i això és una carrera de fons, lenta i llarga.
Uh-huh. Quan fa l'Operación Triunfo, Nina? Que és un dels noms més lligats,
fa,
no, a la Nina?
Deixa'm pensar, això va ser el 2000-2001. 24 anys farà aquest octubre.
Vale. Això el que va passar aleshores et va ajudar a decidir fer una escola de música?
No, mira, és curiós, perquè a l'època d'Operación Triunfo, i aprofito per dir-te que, per favor, agafes el guió i me demanis, perquè és que he entrat aquí a saco dient...
Però és que m'ho estic passant bé?
No vull parlar del que he fet, vull parlar del que faig. Jo m'ho estic passant bé, però pateixo per tu, perquè portaves un guió i te l'he destrossat.
Mira.
No, esclar, jo m'estimo molt aquests projectes, no té res a veure... Agafa el guió. Jo m'estimo Operación Triunfo, jo m'estimo Mamma Mia. He entrat en aquest estudi i el primer que m'has dit és que havies anat a veure 5 cops Mamma Mia.
Tu no
saps la il·lusió que això em fa a mi. Una cosa és que jo vulgui parlar del que estic fent en el present i una altra cosa és que el passat ja està, però igualment el podem revisitar. Aleshores...
Clar, no, i que és normal que el nom de Nina va lligat amb moltes coses.
Sí, i jo estic superagraïda, eh? No té res a veure una cosa amb l'altra. Jo, és a dir, miro enrere, em demanes per OT i penso, quin privilegi haver format part d'allò. Però en aquell moment, que és el que em demanaves, jo no tenia vocació de docent. Jo estava allà una mica, sempre ho dic, jo era com una mena de guàrdia urbano, que dirigia el trànsit. Jo em vaig encarregar de fer el claustre de professors, de fer els horaris i un Excel, que per cert encara sempre em fan la broma de que encara conserven. Jo entenia molt bé aquesta transició entre els assajos a l'acadèmia i els assajos al plató. Portava molta mili al darrere, no? Però no tenia aquesta vocació de docent. Això em va venir més tard... I em va venir perquè un bon dia vaig voler fer l'accés a la universitat. Jo no havia estudiat de joveneta quan tocava, perquè sóc de la generació que es va posar a treballar per portar diners a casa, no? Com tothom. I tenia una mica aquesta frustració. I vaig fer l'accés als 37 anys, vaig començar a estudiar i fins avui no he parat. El darrer que he fet ha estat un màster en recerca en veu. En recerca clínica, perdó. Enfocat a la veu. Aleshores, de sobte, començo a estudiar i entenc que necessito població, que necessito persones per poder experimentar el mateix que jo estic experimentant amb la veu. I d'aquí ve el fet de que obri l'acadèmia. No pas perquè digui vaig a fer-me empresària o perquè vulgui reinventar la Nina. No tenia cap necessitat de reinventar res.
D'aquí poc arribarà algú que coneixes i entrarà a l'estudi. Ja t'ho dic ara, per no pillar-te així una mica desprevinguda, però no et diré aquí, que té una secció en aquest programa.
Oh.
I l'altre dia li preguntava, perquè em cria molt l'atenció això de la veu, com és possible dominar, moure musculatura per treure una veu o una altra, o que ens interessi, que no veiem.
Sí, és meravellós. Sí, la veu és invisible.
És bèstia, això.
Sí, és molt fort. La veu és invisible als ulls... És un fenomen complex on intervenen molts sistemes de l'organisme i ho fem sense pensar. És a dir, tu i jo estem aquí parlant i ho fem sense pràcticament... Només necessitem pensar què és el que, amb quines paraules transmetrem el nostre missatge, però les articulem a una velocitat impressionant. I te n'adones d'això quan rehabilites a persones amb danys neurològics i veus, doncs això, atròfies musculars o que senzillament l'ordre nerviosa no es dona i o no arriba on t'ha d'arribar. És un miracle.
Tu hi has ajudat, això?
Jo sóc logopeda i exerceixo de logopeda, vull dir que faig de logopeda i he tingut casos, persones, per exemple, amb esclerosi lateral amiotròfica, aquí faig un acompanyament... de forma totalment, vull dir, si la persona vol venir al meu centre, doncs jo l'acompanyo en aquesta transició, d'aquest viatge sense retorn, a la no comunicació, que és terrible, i també persones amb Parkinson, sí, sobretot persones amb malalties neurològiques, en què la veu i la comunicació es veu afectada. Al final, els logopedes som... La nostra missió és restablir la veu i la comunicació de les persones, i és una tasca preciosa.
Estaves explicant això i pensava, clar, normalment, quan parlem de que la veu emociona, parlem de que, ara si cantessis aquí, jo m'emocionaria, no? Però segurament tu també.
I tant. I tant.
No? Per tant, és bidireccional el que fa la veu.
Mira, tornem a Mamma Mia. Mamma Mia era terapèutic per les persones que... Va ser terapèutic per les persones que el van veure, perquè jo m'he trobat de casos de gent amb malaltia, gent amb problemes, que m'ha escrit cartes, que m'ha esperat al final de la funció, casos que et posaven els pèls de punta i vinc a veure Mamma Mia perquè quan estic aquí me n'oblido de tot, perquè em fa bé, perquè... És terapèutic pel públic i era terapèutic per nosaltres, pels actors. Jo he pujat a l'escenari amb dolor, amb malestar, perquè som persones, som humans... I pugem a l'escenari i fem funció, hem d'estar molt, molt malament per no fer funció. Pugem a l'escenari i quan cantem, sobretot aquelles cançons, al final se't passen tots els mals, no? Vull dir que la veu cantar, i jo ho recomano a tothom, és una activitat que és terapèutica per qui arriba el so, no? I que pots emocionar, que pots canviar un estat d'ànim, però també per tu. També per tu. A part d'altres qüestions que tenen molt a veure amb la salut i amb l'envelliment, però que no... Que ja, si de cas ja fem un altre dia un programa i et parlo de tot això.
Tot i que, evidentment, tu portes uns estudis al darrere d'anys i panys sobre la veu, sobre cantar, sobre com gestionar-ho tot plegat. Però de cantar, de saber cantar, se n'aprèn o se'n neix?
Home, has de néixer amb alguna habilitat amagada per aquí, per algun gir del teu cervell, per la música, no? Com neixes amb habilitats per la pintura o per qualsevol altra disciplina. Però després això s'ha d'entrenar, si no, no s'arriba enlloc. Has d'entrenar. Però sí, hi ha una cosa que quan sents cantar una persona i això, i el que deies, t'emociona, t'arriba, no saps el que és, però té aquest àngel, té aquesta llum, té aquesta veritat, aquesta autenticitat, musicalitat. I això no s'ensenya a cap escola. Jo, la majoria d'alumnes que tinc, sempre els dic, teniu el més important, i és una cosa que jo no us puc ensenyar, i que l'heu de tenir vosaltres. Jo us puc ensenyar tècnica, us puc ensenyar com millorar el vostre instrument, perquè quan aneu a cantar mai us falli, i sigueu molt precisos amb allò que voleu fer. Us puc ensenyar a estar a l'escenari, presència escènica, tot el que comporta fins i tot aspectes de preparació mental, perquè els cantants som atletes d'elit, sempre ho dic, i com a tals ens hem de preparar amb molts plans, no? I un d'ells és el mental. Tot això ho puc ensenyar. El que no puc ensenyar és tenir àngel, tenir ser singular, tenir alguna cosa que enamori el públic, no? Això s'ha de tenir.
Ara parlàvem de l'emoció i ara m'emocionaré perquè sóc una bleda assolellada, però tira-la, José, tira.
He estado 15 años llevando este sitio y no he tenido ni un solo día libre. Trabajo duro sin parar y siempre hay deudas que pagar. ¡Señor! Me pena la vida si no tengo nada para mí.
Què va ser allò? Mamma mia, un fenomen, un exitàs.
Va ser meravellós.
Com ho vas viure tot allò des de dins?
És una lliçó. Vull dir, fer una producció durant 9 anys, 2.730 no sé quantes funcions...
Rècord, Espanya?
Sí, sí. És una lliçó de disciplina, és meravellós. I per no parlar d'això que et deia ara, no? De les històries amb el públic, del bé que fas... Sense tu saber-ho, estàs allà dalt a l'escenari, estàs fent la funció el millor que pots i hi ha persones doncs, que les estàs ajudant indirectament, no? Les estàs fent agradable a la vida en un moment en què la vida no és agradable. I no sé, jo el tornaria a fer. A mi m'ho proposa...
Sí?
Sí. Jo el tornaria.
Avui, eh? A tu et proposen ara. Escolta, fem-me a mia i dius que sí?
Sí, primera perquè físicament encara em sento bé, em sento en forma i la veu respondria. És molt dur fer 8 funcions a la setmana, és duríssim. Però, bueno, cuidant-se, tenint molta cura, cuidant l'alimentació i entrenant físicament, doncs ho pots fer. I ho faria, sí, perquè és que pujar a l'escenari és... No hi ha res comparable com pujar a l'escenari. I al damunt, quan ho fas amb un títol, amb una producció que saps que porta tanta alegria a la gent, tanta felicitat, home, això... Ja puc dir allò de ja em puc morir, saps? Això són coses que et passen a la vida un cop o mai.
Això em porta...
Més aviat mai.
Això em porta a preguntar-te quin moment viu el món del musical ara, a dia d'avui. Perquè no acabo de saber ben bé mai si el musical es banalitza, si al contrari està vivint el seu gran boom. No ho sé.
Jo tampoc ho sé. Jo tampoc ho sé, la veritat. Penso que a Madrid, per exemple...
Hi ha
molt de musical, però bueno, no tot funciona, lògicament. Jo vaig estar l'any passat, per exemple, fent Les Puentes de Madison, i ens va costar moltíssim arrencar, i era un grandíssim títol, era una partitura extraordinària, una història extraordinària, però va costar moltíssim, moltíssim arrencar. De fet, havíem d'estar un any i vam estar, no sé si 8 mesos, amb un esforç brutal per part de la productora. Hi ha moltes coses que no funcionen. Funciona Mamma Mia, funciona Rei León, funcionen els grans títols. No ho sé, jo no sabria dir-te. No, és un tema en el que m'agradaria molt reflexionar i fins i tot vaig estar a punt d'engegar un podcast sobre això.
Sí?
Sí, però com que em porta molta feina i ja en faig dos, ara de moment no faré. Però sí, amb un director musical que ell sí que potser te respondria aquesta pregunta, el Xavi Torres. Una persona que en sap molt i que reflexiona molt sobre el tema, però alguna cosa crec que no s'està fent bé. És a dir, no podem pretendre fer musicals per fer calaix. Hem de fer musicals per fer títols bons i per apropar les grans obres al públic. Què passa? Que el musical és molt car. Si jo hagués de produir un musical, home, també buscaria la rendibilitat. Però no sempre en tot el que fas has de buscar la rendibilitat. Si tens uns diners per invertir i tens aquest afany de buscar maneres també, no? Als Estats Units funciona molt tot el tema d'esponsorització i de, uh-huh. de... No me surt ara el nom, no és esponsorització, és patrocini. El patrocini, uh-huh. no? Alguna fórmula hi ha d'haver perquè puguem apropar els grans títols i no només els títols comercials, que, perquè si no, no la gota de la roca que fa la bauma, no hi ha bauma, ni hi ha roca, ni hi ha res.
Quan dius grans títols i no només títols comercials, et refereixes a que hi ha poc musical de producció pròpia?
També. És que una altra cosa que estaria bé és creure en els autors d'aquí que n'hi han i bons. Perquè què millor que explicar històries d'aquí, no històries americanes o, bueno, en fi, del món anglosaxó, sinó històries d'aquí que connectin amb les coses que ens passen aquí i amb músics d'aquí i amb autors d'aquí, no? N'hi ha, n'hi ha, però se'n fa poc cas. Jo vaig fer un Mares i filles de la Clara Peia i el David Pintor, que va ser meravellós, i la gent que va venir al Teatre Gaudí, en fi, bueno, les reaccions van ser brutals, però no acaba de rutllar quan fas una cosa de creació, i no crec que sigui pel públic. Ens falta suport, ens falta que la roda de la indústria estigui ben greixada i que tot funcioni una mica millor, però ja et dic, és una anàlisi molt superficial, jo no sabria dir-te. Sé que la roda no va, mm-hmm. no va prou bé, però no sé per què.
Escolta, m'ha sorprès molt que em deies, estic fent dos podcasts.
Sí, sí, sí. Per això te deia quan he entrat, que faig tantes coses.
No, és que estàs fent un fotimer de coses.
Jo dirigeixo una escola.
Va, som-hi.
Jo dirigeixo una escola d'entrenament, educació i rehabilitació de la veu, que a més uh-huh. a més és un centre de pilates. Acabo de crear una discogràfica que es diu Nina Academia Music. Faig dos podcasts, un de divulgació sobre la veu humana, que es diu Tu Voz, Tu Éxito, i un altre que es diu Pod Talent Show, en el que un artista consagrat apadrina a un artista jove.
Uau.
I això és preciós.
Uau.
Preciós, no te pots imaginar. I a més, els padrins apadrinen a cegues. No han escoltat a l'artista abans. M'han de fer confiança. I clar, les reaccions són precioses, perquè flipen en pepinos. Perquè clar, gent molt bona i gent que té coses a dir, gent molt jove, no? I això és molt maco. I a part faig moltes altres coses, que és igual que...
Tira.
No, ja quedarem una altra estona. Però no, això és el que ara més ocupa la
escolta,
meva...
Escolta, en quin moment t'atreveixes a fer una discogràfica?
Bueno,
perquè clar...
Doncs mira, té molt a veure amb el que estàvem parlant ara de la indústria. Jo tinc molts alumnes, que puc tenir 70, 80 alumnes, d'entre els quals hi ha gent que es vol professionalitzar i que tenen totes les condicions i els valors i, en fi, tenen tots els números per poder-ho fer, però es troben en un moment en què hi ha moltíssims artistes, molta oferta, i en un moment en què les discogràfiques i els agents, diguem-ne, que haurien d'apostar per aquestes persones, només aposten si tens molts seguidors a les xarxes, si... Bé, jo faig tot el contrari. Val? Creo una discogràfica i dic, vaig a fer una inversió de tants diners en aquesta persona, per què? Perquè hi crec cegament. Hi crec. Com és el cas de la nostra primera artista. I ja està, me'ls podria gastar fent un viatge. Doncs, en comptes de fer un viatge, creo una discogràfica i inverteixo en l'Abril Pastor, perquè s'ho val, perquè s'ho mereix, i l'ajudaré tant com pugui. També tinc un actiu, que és que puc ajudar-la doncs, a anar a fer entrevistes, a donar-la una mica a conèixer, no? Cosa que és, no tot depèn de les xarxes. No podem esperar que les xarxes ella es faci viral, o, perquè ella, per exemple, no té molts seguidors, ni falta que li fa, ja els aconseguirem.
Ara. Que vindrà aquí, la caravana a Radio Estel.
Home,
ah?
Per favor. Això quan acabi el col·le, perquè ara està al col·le. És clar, és que l'Abril és molt jovenet, acaba de fer 18 anys i la vaig conèixer amb 12. Clar.
Que dura.
Clar.
En el món de la indústria de la música, jo sempre he tingut un dubte, també, que és, no sé si hi ha massa talent musical per l'espai que hi ha o masses poques oportunitats pel talent que hi ha.
Bueno, les dues coses. Massa talent per tan poca indústria. Massa talent per tan poca indústria. Però bé, jo vull ser optimista i penso que les xarxes no ho són tot, però que sí que ens poden ajudar. Perquè al final aquí, qui mana, qui talla el bacallà, o sigui, l'àrbitre d'aquest partit, és el públic. Punt. Per sort.
Tenim encara capacitat de decisió, el públic.
Sí. Escolta'm, jo no tinc molts seguidors a les meves xarxes perquè he començat molt tard, m'hi he posat tard, em feien mandra, jo ja tinc el meu cupo de vanitat i ja el tinc cobert, no necessito penjar el que esmorzo, ni que em mirin, ni que no sé què. Aleshores, jo faig el que faig també per mostrar el que faig, no per postrar-me a mi. I t'asseguro que quan mostres coses i dones continguts de valor, la gent respon. I això em fa pensar que si fem accions per promoure i difondre el jove talent, al final acabarem tenint una resposta. El que cal és perseverància i constància. No podem només dependre dels mitjans, que jo vinc aquí i tu molt amablement em deixes parlar d'això. Però no sempre puc fer-ho. No sempre puc parlar d'aquest jovent. No sempre, però confio que amb la meva tossuderia i el meu temps i la meva energia aquests nanos puguin fer es puguin iniciar en el món de la música.
T'he dit que tenim una seccionista que coneixies, de seguida entra abans però Abril Pastor, que sona així, per cert.
Es que a veces que me pongo a pensar. Soy consciente de todo lo que un día fui capaz. Lo dejé escapar. El viento te dejó volar. Porque yo sé que esto no volverá. Me siento mal por no haberte podido. Esperando primaveras, pero estas nunca llegarán. Lejos, te siento muy lejos.
Ara li deia a la Nina, escolta'm, només 18 anyets.
És meravellosa, l'Abril.
És màgia.
És màgia, ella és compositora, va començar a compondre amb el seu pare i ara aquesta és la primera cançó que va compondre ella i de fet és el seu treball de final de recorregut. L'Abril va fer a Nina Acadèmia molts anys de cant i després va fer la nostra formació on els preparem a nivell musical, interpretatiu, de cant i de cos perquè si volen doncs, el dia de demà fer proves d'estudis superiors o si volen materialitzar el seu projecte artístic que el creen ells. Vull dir que aquest Esperando Primaveras és fruit d'aquest treball de final de recorregut. I ella té una maduresa i, bueno, de fet, si escolteu la lletra de la cançó, dius, això ho ha escrit una nena de 16 anys, perquè aleshores tenia 16 anys.
Que bèstia.
Sí, l'Abril és màgia. I quan canta en directe, el món s'atura. Vàrem anar a un programa de televisió a Punts de Vista. Jo he estat en molts platós de televisió en ma vida, en molts. He assajat a molts platós i sé que els tècnics segueixen treballant, movent cables, els càmeres parlant. Quan va començar a cantar l'Abril, es va fer un silenci. Es va quedar tothom envasat al buit.
Que bèstia. Clara Luna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què és per tu, la Nina?
Ostres, no tenim temps. No tinc temps per dir-t'ho tot.
Quina sorpresa.
Que guai. La Nina és un superreferent per mi. Però és que no te'n fas ni una idea. Des de que jo no tinc massa menys anys que ella, però la veia començant a actuar als escenaris, que llavors ja ho era, un referent, però després quan l'he conegut treballant amb ella a la seva escola, formant-me com a pilates, rebent la seva generositat, perquè no se li acaba mai, ella sempre té ganes de compartir, em sembla... És una de les persones que més sap de veu i experiència... A Espanya no n'estic segura, no, i tant.
No, hi ha molta gent que en sap. Tu mateixa en saps molt?
Bueno, encara en tinc molt per aprendre.
El que passa que jo crec que les persones que hem estudiat el que sigui, en el camp que sigui, com més estudiem, més tenim la sensació que sabem molt poc, no? Però sí, sabem alguna cosa, però sí, la sensació és de dir, uau, a part que tot canvia molt i surten, no? Vull dir, no et dona temps estar al dia, no? I llegir tot el que voldries i tens la sensació de que tampoc en saps tant, eh?
A mi sempre m'ha donat la sensació, Nina, i és una de les coses que més il·lusió em feia que vinguessis a avui per preguntar-t'ho per primera vegada en persona, és... Tu ets molt autooxigent, oi?
Ho era molt. Ara estic en un punt de saber molt bé quines són les meves limitacions, intentar fer les coses el millor que sé, donar el millor de mi, ser generosa i viure tranquil·la, i viure en pau. Perquè la perfecció no existeix, jo tinc moltes limitacions, arribo on arribo, però sí, ho havia estat. De fet, recordo una anècdota boníssima amb el Lluís Vidal, amb el músic. Estàvem gravant una cosa dificilíssima de Sondheim i la fèiem en directe, piano i veu. I li vaig demanar fins a 3 vegades de repetir-la perquè no havia aconseguit fer el que volia. I a la tercera, primer em va dir que sí, la segona que sí, la tercera em diu, Anna, no ho faràs millor. I tenia raó. Em vaig emprenyar molt en aquell moment. Però anys més tard ho he entès. I tenia raó. No ho faràs millor. En aquest moment de la teva vida no ho faràs millor.
Aquesta és la imatge que et queda si mires enrere?
El que acabo d'explicar, de l'exigència... Sí, era molt, em fustigava molt. Sí, perquè tu saps com vols sonar, tu saps el que vols fer, però això finalment és com l'horitzó, això et fa avançar. Les mancances que tens allà on vols arribar és el que et fa avançar. I això és collonut, no? El que passa una altra cosa és que hi arribis, però si no hi arribes és igual. Jo vaig fer el camino i quan vaig arribar a Santiago vaig dir, què foto aquí? Si jo vull seguir caminant. Que la gràcia és caminar, no arribar a Santiago.
I jo estaria 3 hores aprenent de tu amb una entrevista com aquesta, però arribar al punt
de tornar a venir, de tornar a venir.
Sisplau, quan vulguis, amb l'Abril.
Ai, per favor, va,
sí. Sisplau.
Per favor.
Torneu les dues cap aquí, cap a la caravana a Ràdio Estel. Nina, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio Estel.
Gràcies per aquesta entrevista, de veritat, de tot cor.
Una abraçada.